RAC1 presenta El món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des de l'estació de tractament d'aigua potable del Ter, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Us saludem a aquesta hora des de l'estació de tractament d'aigua potable del Ter, aquí a Cardedeu. Avui emetrem el món a RAC1 des d'aquesta zona per parlar de la sequera i sobre què es pot fer per frenar-la. D'aquí una estona el conseller David Mascor serà aquí amb nosaltres aquest matí al costat d'en Jordi Bosch, de la Mònica Hernández i de l'Ernest Folch. La Mònica Usart també hi serà, esclar. I afegirem el Francesc Mauri, un dels grans meteors d'aquest país, i també el Martí Oliveres, també de RAC1, amb qui passejarem per aquestes instal·lacions. Encara recordo com un dimecres del maig de l'any 2008, anava a dir ha plogut molt, segurament menys del que voldríem, però sí, maig del 2008, que vam pujar a Montserrat a fer el programa. I ho vam fer amb en Lluís Foix i amb els malauradament desapareguts Antonio Franco i Manuel Cuyàs. Vam emetre aquell programa des de la sala Puigica de Falc, literalment per demanar que caigués aigua. L'aiguat aquell dia va ser dels que fan història a Montserrat. El Toni Clapés aquesta temporada hi ha tornat i dies després també va caure aigua, per l'amor de Déu. Evidentment no suficient, com quan invoquem Taranís, un altre clàssic popular de RAC1. Però malgrat totes les bones intencions, la més sonada del conseller d'Iniciativa per Catalunya, Francesc Baltasar, que va demanar pregar des del seu ateisme. I va ploure. Malament rai quan implorem Déu perquè plogui o quan portem ous a les clarisses perquè no ho faci. Sí, com sigui, avui ens preguntarem per què no plou, quan plourà i també com plourà quan plogui. I ens preguntarem, i per això fem el programa des d'aquesta estació de tractament d'aigua potable del Ter, què fan aquí? Ens passejarem amunt i avall per aquestes instal·lacions i respondrem una pregunta molt simple. Per què, quan obrim l'aixeta de casa, raja aigua? Temps de sequera. Perquè el que no ens resol el cel, ho hem de fer des de la terra. Són les 82 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu a terra, que és divendres. Per fi és divendres 5 d'abril del 2024.
I som a les portes d'un cap de setmana càlid, amb un cel enterbolit i amb vent. I avui, de moment, comencem el dia amb fresca, amb núvols i amb algunes boires.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, ja s'acumulen 6 quilòmetres de retenció a la P7 entre Sant Cugat i Barberà, en sentit nord, per una avaria que obliga a tallar un carril, i també es manté tallat un carril a la P7 a l'Ametlla de Mar en direcció a Barcelona per un accident.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Hi ha coses que estan passant que és una darrere una altra. I el problema és que no passa res. O sigui, el gran problema és que ja formen part del mobiliari de la casa o del paisatge que hem de veure cada matí des del país. L'Audiència Nacional posa una marxa més, intensifica la guerra judicial contra la llei d'amnistia. Fa mesos que el jutge Manuel García Castellón intenta aprofitar la causa del tsunami democràtic per deixar la llei en paper mullat. Però ara s'hi ha sumat una companya seva, la magistrada Maria Tardón. Ella és la responsable del jutjat d'instrucció número 6 de l'Audiència Nacional i ahir al vespre, per sorpresa, vam saber que ha fet el primer pas per investigar formalment el PSOE, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya per impulsar la tramitació d'aquesta llei de l'amnistia. Tardón veu en la llei característiques que suposen la possible existència d'una infracció penal, diu literalment. En concret, sospita que podria encaixar en l'article 580 del Codi Penal. Clar, evidentment, hem anat a l'article 580 del Codi Penal. Què diu aquest article? Doncs que s'ha de sancionar amb una suspensió d'un a tres anys a qualsevol autoritat o funcionari públic que assumeixi atribucions judicials o impedeixi executar una resolució dictada per l'autoritat judicial competent. És a dir, aquesta jutgessa, Maria Tardón, considera que els impulsors de la llei d'amnistia, és a dir, el PSOE, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, estan atemptant directament contra la separació de poders perquè fiquen el nas a la feina dels jutges. La magistrada s'ha fet seva la tesi d'Abogados Cristianos, que és aquesta associació ultracatòlica de l'extrema dreta que, aviam, tot lliga. És qui l'any passat va denunciar l'està passant de TV3 pel gag en què la Judit Martín interpretava la Virgen del Rocío. Allò va quedar en no res, però mesos enrere Abogados Cristianos va tornar a la càrrega amb una querella contra els tres partits que impulsen a la llei d'amnistia perquè entenia que estaven torpedinant la independència judicial. La sorpresa és que ara una jutge de l'Audiència Nacional els compra el relat. El lletrat d'Abogados Cristianos, José María Fernández, en treu pit.
Desde la Fundación y creo que desde toda España hemos podido asistir últimamente a un asalto por parte del gobierno a la independencia judicial y hemos creído importante poner nuestro granito de arena para ayudar a la unidad de España y para unir al bien común.
És terrible. És que, a més, el llenguatge en blanc i negre és terrible. Ara bé, la magistrada Maria Tardón també admet a la seva interlocutòria que no té clar si ella és competent per investigar la querella d'Abogados Cristianos ni quines persones hi estarien implicades. Per això ha demanat a la Fiscalia que prepari un informe perquè li resolgui aquests dubtes i proposi els següents passos a fer. La decisió de l'Audiència Nacional ha arribat poques hores després que se n'hagi filtrat una altra d'un jutjat d'instrucció de Barcelona, el que investiga l'espionatge del CNI al president Pere Aragonès. El jutge que porta el cas sospita que el Centre Nacional d'Intel·ligència, ergo el CNI, va infectar amb Pegasus el mòbil del president sense el permís del Tribunal Suprem. És tan bèstia, això? És tan bèstia? Dit d'una altra manera, hauria punxat el telèfon del president de la Generalitat, del president d'un país, de manera completament il·legal. La resolució és un clatallot en tota regla al CNI, però també, evidentment, al govern d'Espanya, que sempre ha defensat que l'espionatge es va dur a terme amb l'aval de la justícia. El jutge que investiga el cas no s'han passat els arguments de qui va ser directora del Servei d'Intel·ligència Espanyol, Paz Esteban, que va declarar el mes de gener com a imputada. Poques setmanes després d'aquell interrogatori, l'advocacia de l'Estat va demanar arxivar la causa perquè entenia que Paz Esteban ja havia donat les explicacions pertinents, però el magistrat ha decidit continuar investigant-la. Hi ha una raó que explica els motius pels quals el jutge té la mosca al nas. Resulta que la defensa del president ha aportat una nova prova que desmunta la versió del CNI. Els advocats han presentat al jutjat un informe pericial del telèfon mòbil del president Aragonès que demostra que algú li va punxar el telèfon per primer cop l'any 2018, és a dir, un any abans del que ha admès fins ara el CNI. El Centre Nacional d'Intel·ligència va assegurar que tenia autorització judicial per infectar el mòbil de Pere Aragonès amb Pegasus entre els anys 2019 i 2020 perquè sospitava que ell coordinava el CDR. El govern espanyol va desclassificar un grapat de documents que corroboraven la versió del Servei d'Intel·ligència Espanyol i que, per tant, el cas semblava dat i beneït, però a les últimes hores ha fet un gir amb la nova prova que han aportat els advocats del president. El més probable és que ara el jutge que instrueixi el cas demani als Mossos d'Esquadra que analitzin una altra vegada el mòbil del president per comprovar si el que diu l'informe pericial de la defensa és veritat o no. Això, tot això em porta amb una frase que fa poques setmanes va dir qui va ser president del govern d'Espanya, José María Aznar: que cada uno haga lo que pueda. President Pere Aragonès, bon dia i moltes gràcies.
Hola, molt bon dia.
Els seus advocats tenen proves que sembla que efectivament el CNI el va espiar sense cap autorització judicial. Això és molt gros.
Bé, i de fet respon, al nostre entendre, a un patró sistemàtic per part del CNI, perquè vull recordar que hi ha altres causes que estan en altres jutjats en la que diversa gent, per la nostra condició política, pel nostre compromís amb la independència de Catalunya, doncs denunciem que hem estat sotmesos a una intromissió il·legítima a les nostres vides, a les nostres comunicacions, a la nostra tasca política, a la nostra intimitat, no? I per tant, nosaltres des del primer moment vam aportar a la causa aquest informe pericial que determina això, doncs, que un any abans de que el CNI doncs tingués l'autorització, tal com s'ha publicat en els mitjans de comunicació, doncs tingués autorització per espiar-me, ja ho estava fent, no? Bé, esperem doncs que aquesta investigació judicial continuï i que sapiguem tota la veritat.
Si es confirma que el CNI el va espiar d'una manera il·legal, sense cap autorització judicial, què exigirà el govern d'Espanya? La ministra de Defensa, per exemple, que dirigeix el CNI, hauria de dimitir?
Hem d'esperar a veure quins són els resultats de la investigació i en el cas doncs, que es determinés que aquesta intromissió doncs, també és del CNI, doncs, veure fins a quin punt es tenia coneixement intern. Crec que hem obert doncs, un camí per acabar amb les pràctiques il·legítimes per part de determinats poders de l'Estat, no? Serà molt complicat, ens trobarem amb molts boicots, n'estic absolutament convençut, però només el fet que la exdirectora del CNI estigui imputada i hagi de respondre doncs, pels fets que van ocórrer durant el seu mandat, crec que ja és un gran pas endavant.
Vostè considera, president, que el CNI va actuar pel seu compte sense informar-ne ningú o sospita que el govern d'Espanya ho sabia?
Mira, no puc afirmar ni una cosa ni l'altra, però el que sí que tinc molt clar és que en un estat democràtic els serveis d'intel·ligència s'han de dedicar a prevenir l'estat dels perills per la pau, per els perills, reals per la convivència. I una proposta política d'un referèndum d'autodeterminació, la defensa de la independència de Catalunya, mai, 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 en els termes en què ho hem plantejat nosaltres, a més, sempre de forma cívica, pacífica i democràtica, mai de la vida, doncs, pot ser considerat una amenaça a la pau. La meva pregunta és, si tots aquests recursos que presumptament el CNI estava destinant a espiar l'independentisme, eren recursos que no s'estaven destinant a altres perills molt més reals, perills com l'àmbit del terrorisme internacional, perills com amenaces reals, sí, doncs, d'actors, d'organitzacions de fora, de dins de l'estat espanyol, que sí, que tenen doncs, una clara intencionalitat d'actuació terrorista o d'atemptar contra la pau. Per tant, aquí crec que això també s'haurà de respondre. Tots just hem obert el camí i, per tant, haurem de veure a partir dels resultats quina ha d'assumir les conseqüències.
Li ha preguntat directament a Pedro Sánchez a les últimes hores per aquest motiu?
No, les últimes hores no. Això, de fet, és d'ahir la tarda. Però, de fet, en el primer moment ells van negar que hagués passat res. Després van admetre que sí, que havia estat, però que havia estat amb autorització judicial. Després, que això havia estat sota no sé quina excusa de que, presumptament, jo era el coordinador dels CDRs, quan és evident per tothom, diguem, que mai hi ha hagut cap indici que això sigui així. I ara, doncs, a través d'aquest informe, demostrem que ja hi ha aquestes traces d'espionatge, d'intents d'espionatge al meu mòbil un any abans, no? Per tant, haurem de veure qui és qui estava darrere d'això, i aquest és l'objectiu d'aquesta investigació, i evidentment nosaltres anirem fins al final.
Dic això perquè està molt bé que es vagi fins al final, entre altres coses, perquè recordem que en el seu dia les escoltes del CSIT es va fer dimitir tot un ministre, i com era Narcís Serra, i amb una diferència bastant considerable, que és que en aquella època no s'espiava a un president de Catalunya.
Però és que no només hi ha el meu cas, hi ha el cas de moltes altres persones. Directament doncs, estem fent el seguiment i potser doncs, per més proximitat del cas de Diana Riba, una eurodiputada en exercici, Josep Maria Jové, diputat al Parlament en exercici, però els noms de les persones que van sortir en aquella llista que es va filtrar als mitjans de comunicació, que tenien autorització del Tribunal Suprem, en teoria, per ser doncs, espiats pel CNI, que és molt àmplia i agafa tot el conjunt de l'independentisme. Per tant, aquí hi ha hagut una activitat sistemàtica dels poders de l'Estat per utilitzar il·legítimament el que seria eines que són per perseguir perills reals en el sentit perills contra la pau i contra les persones, és a dir, actuacions que s'han de fer en el cas de perseguir el terrorisme per perseguir una opció legítima. El que tenim en comú tots els espiats és que som defensors de la independència de Catalunya i que, havent-nos presentat a les eleccions com a partits independentistes, després fem, doncs, evidentment, actuacions en favor de la independència quan tenim responsabilitats institucionals. Per tant, és molt clar que aquí doncs, hi ha unes responsabilitats i caldrà anar fins al final. I, evidentment, doncs, en funció del resultat d'aquesta investigació, caldrà exigir també responsabilitats polítiques, com no pot ser d'una altra manera.
Ara, abans comentàvem, i aquesta notícia obríem aquests apunts aquí al món a RAC1, president, que a les últimes hores també hem sabut que l'Audiència Nacional, a través de la jutge Maria Tardón, ha fet el primer pas per investigar el PSOE, Esquerra i Junts per la llei d'amnistia. Jo no sé si dic que els preocupa, que ja els fa riure, o és que arriba un moment que ja no saben ni què pensar.
En un país normal, això faria riure. A l'estat espanyol sempre t'has de curar en salut, i per tant potser t'ho has de prendre una mica més seriosament, perquè hem vist com s'acusava de rebel·lió a un govern que simplement havia organitzat un referèndum, com s'ha intervingut al telèfon de moltíssima gent, doncs, amb acusacions falses. La meva era la que ja hem comentat abans, però m'agradaria saber quines són les dels altres, perquè realment és surrealista. Però clar, és a dir, l'Audiència Nacional investigant uns partits polítics per presentar una llei al Congrés de Diputats. És a dir, la separació de poders és això. Els parlaments fan les lleis i les aproven, i els jutges les apliquen. I la llei d'amnistia és una llei. I, per tant, qui ha de fer una llei d'amnistia? Doncs el Parlament, en aquest cas, el Congrés de Diputats, que és qui li correspon investigar uns partits polítics, presumptament, no? Perquè hem de veure, no?, tot el detall d'aquesta decisió, però per presentar una llei d'amnistia, això sí que és vulneració de poders. És a dir, que el poder judicial digui que investigarà el poder legislatiu, depèn de quines lleis presenta, però què és això? És a dir, crec que és una mostra més que hi ha alguns determinats estaments de l'Estat que, passant per sobre de tothom, ells diuen, bé, nosaltres hem de ser els grans de la unitat d'Espanya, no? Doncs, vaja, més motius, diguem, per als que no volem formar part de l'Estat espanyol, doncs, per aconseguir-ho el més aviat possible.
Perilla per vostè l'entrada en vigor d'aquesta llei després d'aquest pas endavant que fa l'Audiència Nacional acceptant a tràmit aquesta denúncia que fa d'investigar el PSOE, Esquerra i Junts per part d'Abogados Cristianos?
No, de cap manera.
Perfecte. Escolti'm, ahir la Junta Electoral, acabem ja, ja li va picar el crostó perquè entenc que la seva proposta de finançament singular era propaganda electoral. És a dir, la Junta Electoral li està dient que està aprofitant el seu càrrec per fer campanya?
Miri, nosaltres ens hem oposat a aquesta decisió de la Junta, evidentment ho recorrerem. Vull recordar que el Parlament de Catalunya havia aprovat, doncs, la necessitat de presentar una proposta estrictament sobre finançament singular. Jo vaig fer un encàrrec i a partir d'aquí, en el moment en què l'hem tingut, crec que nosaltres no ens hem de quedar informes al calaix, perquè llavors ens acusarien de falta de transparència. Si no, ho presentem. Vull recordar que aquesta denúncia ha estat presentada pel PSC, que el PSC no vol que es parli de finançament singular directament perquè no tenen proposta. No tenen cap proposta ni de que Catalunya recapi tots els seus impostos, ni en molts altres àmbits, no? Aleshores, jo seguiré parlant de finançament singular i seguiré parlant del que cregui que és convenient i bo pel país, i evidentment garantint sempre, com ho hem fet, la neutralitat de les institucions en període electoral. Espero que això serveixi per tots, i per tant, doncs, en aquest sentit, vaja, jo seguiré parlant de les meves propostes, no? I sembla que hi ha partits que el que no volen és que es parli de propostes de futur, no? Que crec que és el que haurien d'anar a aquestes eleccions, que cada opció pugui explicar quines són les seves propostes de futur. Jo ho seguiré fent.
Una última pregunta. Com ha de ser aquesta campanya electoral, president? Amb molts debats, clar, serà una inesperada contenda electoral. Per tant, li pregunto com creu que ho hem de ser aquesta campanya electoral?
Jo crec que és bo que hi hagi debats, perquè la qüestió és posar propostes sobre la taula. La qüestió no és qui hi serem, que això és secundari, sinó què farem si rebem la confiança de la ciutadania. Per tant, jo estic disposat a tots els debats que calgui, estic disposat a debatre amb tothom, perquè tinc ganes, a més, d'explicar les meves propostes i veure si els altres en tenen alguna. Evidentment, crec que amb Salvador Illa i amb Carles Puigdemont hauríem de poder fer un debat a tres, sabem de les circumstàncies, jo estic disposat a desplaçar-me on sigui, i escolti'm, i si Salvador Illa no vol venir, doncs també estic disposat a un debat amb tota la cordialitat, però amb les propostes i explicant les idees que té cadascú, doncs un debat amb Carles Puigdemont, desplaçar-me on sigui. Jo no tinc cap mena de problema en aquest sentit, i per tant, si algú s'ofereix, doncs, i tothom ho accepta, encantat. Per tant, miri, senyor Basté, estic parlant amb vostè en aquests moments.
Doncs jo li agafo el guà. És a dir, si Salvador Illa i Carles Puigdemont volen fer aquest debat Perpinyà, Waterloo, on sigui, doncs el farem. I si, i
on sigui, jo disposat per parlar de propostes de futur de Catalunya i de com cadascú creiem que podem servir millor els ciutadans d'aquest país, jo estic disposat a fer-ho on sigui. Si cal, doncs, anar fora de Catalunya, com dilluns mateix aniré al Senat a defensar l'amnistia.
President, moltes gràcies i anem parlant. Que tingui molta sort.
Moltes gràcies. Gràcies, bon dia.
Bon dia. Són les 8:20. D'aquest gir en la investigació de l'espionatge de CNI, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, escoltem el comentari que posa la sotsdirectora de l'àrea i col·laboradora del Món Arracu, Carla Turró.
Si es confirma, no és que sigui greu, és que és gravíssim, perquè estaríem parlant d'un organisme de l'Estat encarregat ni més ni menys que de la intel·ligència, que estaria actuant al marge de la llei. Potser per sensació d'impunitat, d'allò de què ens han de dir a nosaltres, no ho sé. En tot cas, ens falten encara elements per poder-ho afirmar i per extreure determinades conclusions. El que sabem segur és que es va espiar, una part almenys s'ha reconegut en seu parlamentària. I amb això què? O sigui, evidentment sé però la diferència, eh? No és el mateix tenir cobertura legal que no tenir-ne, només faltaria. Però què ens diu de fons tot aquest cas? Recordo Margarita Robles, a la ministra de Defensa, quan compareixia al Congrés enmig d'una trifulca, precisament per aquest tema, i va deixar allò de què ha de fer un estat quan algú vulnera la Constitució, declara la independència. No esperava resposta, anava implícita, no? Venia a dir s'ha de fer el que vam fer. Tinc la impressió que sempre tornem allà mateix, no? Que el nus és no veure els problemes polítics com a polítics que requereixen de solucions polítiques i mirar de resoldre's en canvi amb tribunals i CNIs, encara que el preu a pagar com a estat sigui rebaixar els teus estàndards democràtics.
A les últimes hores encara hi ha hagut un altre moviment esperat en l'àmbit judicial. El Tribunal de Comptes ha reactivat la causa per malversació contra els responsables del procés. El procediment es remunta a final del 2011 perquè investiga tant el cost del referèndum de l'1 d'octubre com les despeses del govern de la Generalitat en l'exterior, a les delegacions. El tribunal va jutjar el cas al novembre, però la sentència va quedar en un calaix quan es va començar a tramitar la llei, que obligarà a arxivar-ho tot. Ara, per sorpresa, la majoria conservadora ha tornat a posar en marxa el procediment i ha demanat a la Fiscalia que presenti les seves pròpies conclusions abans de dictar sentència contra la trentena d'independentistes acusats. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, judici que es va fer només 3 dies abans que es presentés la llei d'amnistia al Congrés dels Diputats. La Fiscalia va xifrar la malversació en més de 3 milions d'euros i Societat Civil Catalana, que actua com a acusació particular, més de 5. Entre els encausats, 35 en total, hi ha Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa o Francesc Homs. També hi ha alguns dels delegats de la Generalitat a l'estranger. Ara es dona 10 dies per concretar l'acusació i després encara hi haurà un termini per les defenses. Ara fa 3 mesos que el tribunal va rebutjar aturar tot aquest procés en virtut precisament de l'aplicació de la llei d'amnistia. Els 35 acusats ja van aportar fiances al seu dia.
A les 8:23, l'ofensiva judicial enverina la cursa cap a les eleccions del 12 de maig, però els partits continuen fent els deures. El president Puigdemont presentarà demà al migdia les llistes de Junts per Catalunya a Elna, a la Catalunya del Nord. Fins ara el partit ha mantingut els noms de la candidatura guardats a pany i forrellat i només ha fet públics els caps de cartell a les 4 demarcacions i la número 2 per Barcelona, l'empresària Anna Navarro, que farà tàndem amb Carles Puigdemont. La resta, interrogants. Això sí, Junts ja avisa que ha fitxat una bona colla d'independents i que, per tant, molts càrrecs del partit quedaran fora de les llistes. Laia Colomer.
Sí, Junts ho té tot preparat per demà quarts d'una del migdia donar a conèixer els noms. Compliran les llistes pel 12 de maig. Serà Elna, la Catalunya del Nord, només dues setmanes després que Carles Puigdemont, també des del mateix lloc, demanés fer una candidatura transversal. I dit i fet, tot i que els quatre caps de llista, Puigdemont, Mònica Sala, Janina Vella i Salvador Vergés, són del partit, s'espera que els altres noms en posicions destacades siguin independents, com el d'Anna Navarro, de Dos per Barcelona. El secretari general Jordi Turull està convençut que el partit ho entendrà.
Suposo que hi haurà i Lluïsa, com a totes les formacions polítiques, ens hem d'adduir d'allò que m'heu sentit a dir moltes vegades, que en moments així és més important ser útil que voler ser important. I per tant, jo crec que aquí tot el partit farà costat en aquesta candidatura i anirem tots a una i amb la mateixa il·lusió que es vagis a la llista com que no hi vagis.
Sigui com sigui, però sí que totes les travesses apunten a pesos pesants de Junts en posicions de sortida. Entre els que més sonen hi ha el de l'exconseller Josep Rull i el de la presidenta del Parlament, Anna R.
Qui ja té les llistes tancades i presentades és el PP. Després de setmanes d'estira i arronsa, Alberto Núñez Feijóo ha designat Alejandro Fernández com a candidat sembla que ho ha fet a contracor. De fet, la resta de la candidatura l'ha omplert amb polítics de la corda de Dolors Montserrat, que és la seva persona de confiança a Catalunya. Tot i això, Alejandro Fernández enterra la destral de guerra, dona per tancada la guerra interna amb Núñez Feijóo. El líder del PP a Catalunya admet que hi ha hagut tensió amb Gènova les últimes setmanes, però assegura que s'ha resolt amb èxit. En una entrevista ahir al Món a RAC1, Alejandro Fernández va assegurar que confia plenament en tots els noms que van a la llista, encara que no els hagi triat ell.
Les coses han acabat molt bé. Jo crec que el Partit Popular de Catalunya surt molt reforçat d'un debat públic que ha existit, jo no ho negaré pas, però que finalment, si analitzem de manera el més subjectiva possible, està el Partit Popular de Catalunya millor ara o fa uns mesos? Està molt millor ara.
El candidat del PP també va advertir Salvador Illa que no compti amb els seus vots per ser president després de les eleccions perquè creu que el PSC s'ha convertit en una crossa de l'independentisme. Per cert, els que no estan gens contents amb les eleccions són els empresaris del Cercle d'Economia. Creuen que és mala notícia i alerten del risc que la ciutadania es desencanti de la política. Aquest any, les jornades econòmiques del Cercle reuniran Pere Aragonès, Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo a Barcelona just després de les eleccions al Parlament. Montse Martí.
El president del Cercle, Jaume Guardiola, diu que demanaran als polítics que gestionin els temes pendents i posin punt final a la política de confrontació. També confien que de les eleccions del 12 de maig en surti un govern que tingui prou suport per tirar endavant uns pressupostos. Els empresaris adverteixen del risc d'esgotament dels ciutadans si no és així.
En un país que té aquests dèficits, diguem-ne, de gestió considerables, no? Fruit segurament d'haver concentrat els esforços en el tema identitari, que és important, però que, diguem-ne, ha consumit masses energies i potser no les hem dedicat a temes de gestió, doncs, home, una convocatòria d'eleccions anticipada, doncs, no és una bona notícia, no? Això s'està portant a uns nivells on realment la ciutadania pot desencantar-se molt de la política.
Tot i que Aragonès i Sánchez participaran a les jornades del Cercle, no hi coincidiran el mateix dia. El president de la Generalitat les inaugurarà i el president del govern espanyol les tancarà l'últim dia. Les jornades del Cercle es faran del 22 al 24 de maig al Palau de Congressos de Catalunya. Els últims anys s'havien fet a l'Hotel Vela de Barcelona, però aquest any fan un canvi d'ubicació.
El calendari electoral, però, hi ha una cita anterior a Catalunya. Al País Basc, aquesta mitjanit, ha arrencat oficialment la campanya pels comicis del 21 d'abril, que prometen ser un frec a frec trepidant entre PNV i Bildu, tot i que l'escenari postelectoral està dat i beneït amb un pacte entre el PNV i el PSE, el Partit Socialista. El dubte hores d'ara és saber si l'esquerra Berchale superarà el PNV per primer cop a la història de la democràcia. Aquesta nit el PNV donava el tret de sortida atiant el discurs de la por. Diuen que ells són els únics garants que poden evitar que Bildu putinegi la feina feta fins ara. Enviat especial de RAC1 Euskadi, Arnau Mañé.
Sí, el PNV vol ser sinònim de gestió responsable i comença a escampar el discurs de la por. Conscients que van a la baixa, conscients que Bildu agafa embranzida i els trepitja els talons, els nacionalistes alerten que si l'esquerra Berchale és clau, el País Basc pot esquerdar-se. El nou candidat del PNV, Manuel Pradales, treu pit de la feina feta a l'Alén de Caritza.
21 d'abril debemos elegir entre avanzar o retroceder en bienestar y calidad de vida. Entre medidas y soluciones concretas para mejorar Euskadi o una agenda oculta. Entre experiencia y capacidad de gestión o riesgo, ocurrencias, incertidumbre. Entre libertad o imposición y control.
El PNV evita mullar-se en el debat nacional, defensa el dret a decidir, una millora en el model de finançament i una nova relació amb l'Estat. Tot, però, emmarcat dins la Unió Europea.
En canvi, Bildu reivindica com l'alternativa al model conservador del PNV. És el primer cop que trepitgen els talons els nacionalistes i fan una crida als votants perquè els ajudin a fer realitat un canvi de cicle. Corresponsal de RAC1 al País Basc, Raquel Andrés.
Cac Bildu va triar Vitoria-Gasteiz per a l'obertura de la campanya perquè va esdevindre un símbol en guanyar les eleccions municipals de l'any passat. El candidat a l'endacari Peyo Zandiano va destacar que el País Basc necessita una regeneració política i posar fi a la decadència dels serveis públics. Va subratllar que la gent percep que l'esquerra Berchale representa un canvi real.
La possibilitat del canvi és real. Hoy EH Bildu ya es percibida como una fuerza de gobierno y eso ya es un cambio en sí mismo.
En la mateixa línia, el secretari general Arnaldo Tegui va assenyalar que per primera vegada en molts anys la gent pensa que l'esquerra independentista pot guanyar les autonòmiques. També va apel·lar a fer una campanya profunda, rigorosa i tranquil·la, sense insults ni manipulacions, i allunyada d'una política espanyola que té sabor a brutícia. A més, va obrir la porta a pactes de país amb els rivals polítics, alegant que el poble basc necessita acords, espais comuns i política col·laborativa.
Pràcticament 8:45 del matí, les pluges de la setmana passada donen aire als embassaments, una mica. Això permetrà que, de moment, no calgui aplicar noves restriccions ni tampoc contractar vaixells que portin aigües d'altres llocs. El govern ha confirmat que les precipitacions del març permetran ajornar l'enduriment de les mesures durant uns mesos més. Així ho explicava la portaveu de l'executiu, Patrícia Plaja, però amb les precipitacions de les últimes setmanes no n'hi ha prou per aixecar l'emergència a l'àrea de Barcelona i de Girona. De moment, el govern evita concretar quan podria deixar d'anar una mica el fred a mà. Eudald Martínez.
Els propers mesos no hi haurà més restriccions, però tampoc menys. El govern admet que els gairebé 20 hectòmetres cúbics que han guanyat els 5 embassaments del sistema Ter Llobregat ajudaran a tenir més marge de maniobra. Ara la mitjana en aquests pantans ja frega el 18% de capacitat. Tot i això, el secretari general d'Acció Climàtica, Josep Vidal, admet que l'escenari de retallar restriccions encara és llunyà.
Quan ens trobem amb l'escenari de plantejar-nos-ho, plantejarem si anem a preemergència o si anem a excepcionalitat? No. En aquests moments no estem en aquest escenari. En el moment que analitzem la situació i veiem que permet no tornar a entrar a l'emergència en un termini curt, no allargarem l'escenari d'emergència ni les limitacions que provoquen tot això.
En canvi, un dels punts que sí que es podria relaxar aviat és la prohibició d'omplir piscines. L'executiu i els ajuntaments treballen en fer excepcions amb les que es considerin refugis climàtics.
Però ha de ploure els pròxims dies. Fem una cop d'ull de la previsió.
Ibudol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
A veure, Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Es confirma el que has anat dient durant tota la setmana, que d'aigua res, no?
No, no s'espera pluja aquest cap de setmana i, a més, pujaran les temperatures. De fet, avui ja pugen i encara ho faran més de cara demà, i on es notarà més aquesta pujada serà cap a les comarques interiors. Ahir es van arribar als 27 graus, per exemple, al Dubell, també a Vinebre, 26 a la Bisbal d'Empordà. Avui es poden repetir aquests valors, els més alts, sobretot cap a punts de les comarques interiors de Girona, interior de les Terres de l'Ebre, o també cap al Pla de Lleida, temperatures més frenades, això sí, a la línia de la costa, on també es poden formar algunes boires, tant avui com també al cap de setmana, pel contrast tèrmic entre el mar, que encara està fred, i l'ambient, que ja és càlid. Tot plat amb un cel enterbolit, no només per núvols prims, sinó també per pols en suspensió, que arribarà durant el cap de setmana, i també bufarà el vent del sud, ho farà especialment en punts del Pirineu, comarques de Ponent, i també es notarà llevant a la línia de la costa. I la setmana que ve torna a baixar la temperatura, i ahir parlàvem d'alguns ruixats entre dilluns i dimarts, i de moment s'ha desdibuixat força. Vaja. Tot estirà, hi haurà algun xàfec en punts del Pirineu, però la resta no, i la resta de setmana sí que pinta més fresca, però de moment amb poca pluja. Okay. Era mateix.
No veus res més, cap allà?
No, més enllà no ens arrisquem. No, les temperatures sí que tindran aquesta caiguda a partir de dimarts, després a poc es recuperen, però d'aigua no. He tirat mapes enllà i només hi hauria alguns ruixats en punts del Pirineu la setmana que ve, però que tampoc ens portarien gaire aigua. I ara mateix tenim temperatures d'entre 13 i 15 graus a Barcelona, hi ha 12 graus a Tarragona, 10 a Lleida, 11 a Girona i també a Sant Cugat del Vallès, i 14 a Vallirana.
Ahir, de fet, el govern va explicar que fins ara ha obert 143 expedients sancionadors als ajuntaments que gasten més aigua de la permesa. La majoria d'aquests informes continuen en tràmit, tot i que n'hi ha 24 que ja s'han resolt i han acabat amb multa. I també amb una vintena d'empreses. Per agilitzar la tramitació de tots aquests expedients, avui el Crònica Global explica que la Generalitat ha creat 209 places de funcionari a la Conselleria d'Acció Climàtica. Diu el Crònica Global que es tracta de llocs de treballs nous que se sumaran als efectius amb els que ja compta el departament. Li preguntarem amb el conseller Mascort d'aquí uns moments aquí al Bonarracú. Per cert, en plena sequera, sorprèn la notícia que ens arriba dels Estats Units i que publica l'ABC. Resulta que el govern de Joe Biden ha autoritzat que es comenci a experimentar amb el bombardeig de sal als núvols marins per combatre aquest canvi climàtic. L'objectiu és reduir la radiació solar que arriba a la Terra i així refredar el planeta. La tècnica és polèmica perquè no se'n coneixen les conseqüències que se'n poden derivar, i també perquè en el cas que funcioni podria provocar que es deixessin de frenar les emissions de gasos d'efecte hivernacle a nivell global.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Atenció a aquesta dada que publica avui La Vanguardia. Els últims anys s'han duplicat els nens i adolescents que prenen ansiolítics i antidepressius. L'any 19 n'hi havia prop de 10.000, però el 22, el 2022, la xifra ja estava per sobre dels 21.000. Els metges cada vegada es troben infants amb més símptomes d'ansietat, tristor o angoixa, i per això els acaben receptant aquestes pastilles. Segons els experts, una de les raons que explica aquest increment és l'ús del mòbil i de les xarxes, que ha deteriorat dràsticament la salut mental tant de nens com d'adolescents. Tenim un problema, tenim un problema. Els doctors que els tracten expliquen que el fet de sentir que han d'estar connectats permanentment els provoca molta angoixa. A més, molts d'ells idealitzen el que veuen a les xarxes i això augmenta la sensació de frustració i de depressió. L'altre problema és que els serveis per tractar aquests joves estan saturats i les pastilles s'han convertit en un recurs fàcil. De fet, segons La Vanguardia, un de cada quatre menors que va al metge amb un problema de salut mental acaba prenent medicaments. Però hi ha alternatives per tractar aquestes patologies. Per exemple, un estudi conclou que l'esport ajuda clarament a reduir els símptomes de la depressió. Un treball de l'Hospital del Mar de Barcelona proposa que els metges preparin un entrenament individualitzat per a cada pacient adaptat a les seves necessitats. Els investigadors creuen que els beneficis de l'esport permeten receptar-lo com si fos un tractament més. Joel Penya.
Els investigadors han revisat una quinzena d'estudis previs amb més de 2.000 participants en total. Tots coincideixen que l'exercici físic té un paper important en el retorn al funcionament previ a la depressió. Això sí, hi ha una excepció. En els casos més greus, l'esport pot ser contraproduent. Per això, l'estudi apunta que cal una figura especialitzada que prescrigui l'exercici físic adaptant-se a cada cas. Ho ha explicat a RAC1 el psicòleg clínic de l'Hospital del Mar, Francesc Colom.
La prescripció no s'ha de pensar només en termes de fàrmacs. I veient el benefici associat a l'ús de l'exercici pensat, en el qual hi ha un professional que valora què pot fer la persona que tens davant, quins són els seus límits, pot ser un gran benefici per la persona amb símptomes depressius.
Per la seva banda, l'Hospital del Mar està fent un estudi propi sobre els efectes de l'esport en la salut mental.
Encara en l'àmbit de la salut, ahir a la tarda ens vam quedar de pasta de boniato quan vam llegir aquest titular. La Fiscalia de l'Audiència Nacional investiga els possibles efectes adversos del Nolotil, que és el fàrmac més venut a Espanya. És un medicament que, vaja, molts hem pres contra el dolor i la febre que requereix prescripció mèdica. Aquí es recepta molt, però és que està prohibit al Regne Unit, als Estats Units o a Irlanda, perquè es veu que té un efecte secundari poc freqüent, però greu, la disminució del nombre de globus blancs d'alguns pacients. La Fiscalia ha demanat informació a l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris després de rebre una denúncia del defensor del pacient. Els fiscals volen saber per què alguns països han decidit retirar aquest medicament del mercat. Tranquils. D'aquí a mitja hora parlarem de si el Nolotil és tan dolent o no. Parlant de fàrmacs, un estudi conclou que una tercera part de les dones amb càncer de mama es podrien estalviar la quimio. Ho permetria un nou tractament assajat a Barcelona, Joel.
Fins ara, les pacients de càncer de mama amb nivells alts d'una proteïna que es diu HER2 positiu es tractaven amb quimioteràpia combinada amb uns anticossos. Fent-ho així, la taxa de supervivència a 5 anys és del 95%. Ara han provat com funciona amb aquestes pacients un tractament només amb els anticossos. Durant 3 anys de seguiment han vist que en moltes pacients la resposta era bona. N'ha parlat a RAC1 un dels doctors que han liderat l'estudi, Antonio Llombar-Cusac, de l'empresa Medsir.
Después de 6 setmanes se repetia una prova que era un PET i en aquelles que la resposta era muy buena seguían solo con las vacunas, las que no es a las que se les añadía la quimio. Y el 95% de las pacientes, les ha llevado quimioterapia o no, están libres de enfermedad a los 3 años de haber completado el tratamiento.
Això, tot i que la presència de la proteïna HER2 positiu indiqui que els tumors poden créixer ràpidament i estendre's. Amb aquest tractament, els efectes secundaris són similars als de la vacuna del Covid. L'assaig clínic s'ha publicat a la revista The Lancet.
Atenció a aquesta notícia, que avui publica tota portada al diari Segre. A Lleida, els Mossos d'Esquadra han detingut com a mínim 11 dones d'origen estranger que simulaven ser víctimes de violència masclista per obtenir papers i ajudes. Repeteixo que el diari Segre, que és qui publica aquesta informació, explica aquest matí, a tota portada, que volien aprofitar una escletxa legal, la que permet atorgar una autorització excepcional de residència a les dones víctimes de violència masclista. Pagaven a drogoaddictes per simular agressions i després presentaven la denúncia davant dels Mossos. L'operació continua oberta i no es descarten noves detencions. I els detalls que anem a conèixer del presumpte cas de violència vicària a Vallcaia al Baix Empordà fa angles a la sang. Segons el periòdico, l'assassí del nen hauria deixat viva la mare perquè patís per la mort del seu fill. L'home, que era el pare de l'infant i tenia la maleta preparada per fugir, va reconèixer davant dels investigadors que va colpejar la seva parella diversos cops amb una estructura metàl·lica. La dona encara no ha pogut declarar perquè es troba molt ferida i en estat de xoc. De moment està ingressada al Trueta i no estem sortosament per la seva vida. El fill de 5 anys va ser assassinat a ganivetades. És terrible. Terrible. I en posta la jutgessa ha enviat a la presó sense fiança l'home que hauria matat i esquarterat la seva parella al municipi. Els Mossos d'Esquadra van trobar parts de la víctima a casa del detingut i en diversos contenidors. I encara sobre violència masclista, un jutge ha condemnat un massatgista de Sant Pol de Mar al Maresme per 3 delictes d'abús, però l'home no haurà d'entrar a la presó. La condemna és una sanció de 14.400 euros i una indemnització per les víctimes. A més, haurà d'estar 2 anys sense fer de fisioterapeuta. I a Barcelona, els Mossos investiguen un tiroteig que hi va haver ahir a Nou Barris, a plena llum del dia. Una persona va quedar ferida per arma de foc i va necessitar assistència hospitalària. Són 20 minuts que els que falten per les 9. Avui estem pendents un dia més de les protestes dels funcionaris de presons per l'assassinat fa 3 setmanes d'una cuinera al Catllar, el tarragonès, abans d'un pres. Aquesta hora, una trentena de treballadors es manifesten davant la presó de Ponent a Lleida i reclamen als sindicats que no negociïn amb el govern català fins que no accedeixin a negociar amb ells. Tot i això, els Mossos d'Esquadra, fins que no hi hagi dimissions, tot i això, els Mossos han evitat que bloquegin l'entrada al centre. Exigien als sindicats trencar els ponts amb el govern fins que no hi hagi dimissions. Tot plegat després que ahir la reunió amb l'executiu català acabés sense cap avenç important. Anem a Lleida, Karen Alfonso.
Des de 6:45 del matí han anat arribant funcionaris, tot i que no han pogut accedir a la porta del centre penitenciari perquè els Mossos d'Esquadra tenen instruccions claríssimes de que no podien tancar el centre i no els han deixat, doncs, acostar-s'hi. Entre les 7 i les 8 d'aquest matí s'han acabat aplegant més d'un centenar de treballadors per reclamar més seguretat i treballar sense novetats per aconseguir una convivència ordenada i a partir d'aquí, doncs, aconseguir la reeducació i reinserció dels presos. Ara, però, ja fa una estona que molts d'ells han entrat a treballar sota xiulets i rep dels seus companys. A hores d'ara queda poc més d'una trentena de funcionaris que de tant en tant criden Calderó i consellera dimissió i tots som Núria. Alguns també porten una samarreta on s'hi pot llegir supervivència, tots som Núria.
I per cert que la direcció de la presó de Mas d'Enric al Catllar ha retirat de la cuina 15 presos condemnats per delictes violents i homicidis. És la presó on va morir malauradament assassinada a ganivetades la cuinera, morta a mans d'un pres condemnat precisament per assassinat. Informa Esteve Giral.
Una de les demandes més repetides pels funcionaris de presons i pel personal que treballa a les cuines és que es tingui en compte justament el perfil de cada intern per decidir si pot o no treballar en llocs amb accés a ganivets i d'altres objectes perillosos. 3 setmanes després de la mort de la Núria, la cuinera de Mas Enric, ara s'ha sabut que fins a 15 presos deixaran d'estar a la cuina de Mas Enric perquè han estat condemnats per delictes violents o bé per homicidis a fora de la presó. És pràcticament la meitat de tots els interns que treballen a la cuina de la presó en els diferents torns. En el cas concret d'aquest assassinat, la va matar un home que fora de la presó havia mort amb un ganivet de forma brutal una altra dona a Valls. A Ponent i a Lledoners també s'han apartat ara fa uns dies 8 reclusos de la cuina pel seu historial delictiu.
La mort de 7 cooperants de World Central Kitchen obliga Israel a moure peça. El seu exèrcit permetrà l'entrada d'ajuda humanitària al nord de la franja després de mesos de setge absolut. Es lliurarà a través del port israelià d'Ashdod i el pas d'Erez. La decisió arriba just després d'un cru i dur advertiment de Joe Biden, que hi va trucar a Benjamin Netanyahu per primer cop des que l'exèrcit d'Israel va atacar el comboi de l'ONG del xef José Andrés. Va ser una videoconferència de més de mitja hora en què Joe Biden va dir al primer ministre hebreu que considera essencial un alto el foc a Gaza per protegir els civils i els treballadors humanitaris. En aquest sentit, li va exigir mesures concretes. Mentrestant, a Madrid, José María Aznar titlla d'absurd el compromís de Pedro Sánchez de reconèixer Palestina abans de l'estiu. Tot i que el PP s'hi va mostrar a favor l'any 2014, ara Aznar parla amb el seu to característic per menysprear la idea del reconeixement de Palestina.
A los que defienden la creación de un estado palestino ahora, ¿pero a qué estado se está refiriendo? Usted me dice que las Naciones Unidas reconozcan el Estado palestino, pero ¿a qué Estado se refiere? Pues eso no existe. Entonces, reconocer lo que no existe es absurdo.
Pedro Sánchez, en una breu piulada, va contestar José María Aznar i sobre l'estat palestí, existeix i existirà. Un conflicte que també influeix a les competicions esportives, com vam poder veure ahir a casa nostra, la visita al Maccabi de Tel Aviv, al Palau Blaugrana, en partit d'Eurolliga, un partit marcat pels forts controls d'accés i per les banderes de Palestina que es van prohibir entrar als aficionats del Barça. Tot i això, en la vessant esportiu, el Barça va guanyar el partit de 3 punts i es va classificar pels play-offs de l'Eurolliga. Ho va aconseguir gràcies a un gran triple de la Provítola a 5 segons pel final. Això dins del Palau. Però a les portes del pavelló, un centenar de persones es van concentrar per protestar per la presència del Maccabi a Barcelona. Els assistents van exhibir banderes palestines i pancartes acusant el govern d'Israel de genocida. Durant la concentració hi va haver alguns enfrontaments entre els manifestants i un grup de seguidors del Maccabi que va acabar amb identificacions per part dels Mossos. I era la Mar Poyato.
La manifestació convocada per diverses organitzacions que defensen els drets de Palestina va arrencar des de l'estació de metro de Palau Reial i va avançar fins a l'accés 9 del Palau Blaugrana, que estava blindat pels Mossos d'Esquadra. Mentre els assistents al partit anaven entrant al pavelló, alguns dels manifestants els increpaven acusant-los de ser còmplices d'un genocidi. El moment de més tensió es va viure quan els manifestants van increpar un grup de seguidors del Maccabi de Tel Aviv i aquests s'hi van tornar amb escopinades i amenaces. La topada va acabar amb alguns identificats i queixes en contra de la policia. Un cop la policia va deixar anar el manifestant que tenia retingut, la manifestació es va dissoldre.
3:15. D'aquí uns moments parlem de David Broncano. Passat el tema, tu. Que si sí, que si no, que se'n va a Televisió Espanyola, que no, que veurem què passa. Parlarem també de cinema. Parlarem de sèries. I sí, Ramos, sí, parlarem del Festival d'Eurovisió.
Catalunya està en emergència per sequera. Portem 3 anys sense pluges i les reserves dels embassaments i aqüífers han anat baixant fins al 16% de la seva capacitat. Això ha obligat a aplicar algunes restriccions que pots consultar a sequera.gencat.cat seleccionant el teu municipi.
I recorda també que hi ha petits gestos que ens permetran estalviar aigua, com tancar l'aixeta mentre ens rentem les dents, dutxar en comptes de banyera, no fer servir el vàter com si fos una paperera o posar la rentadora només quan és plena.
Estalviar aigua. És urgent.
És un missatge de la Generalitat de Catalunya.
Ara pots viatjar gratuïtament tota la vida amb Repsol. Paga els proveïments de 30 euros o més amb Wilet i la teva targeta Repsol Travel i participa en el sorteig de 3 premis per viatjar gratuïtament tota la vida. I si encara no tens la targeta, demana-la a la teva estació de servei. Informa-te'n a Repsol.es i arriba més lluny amb Wilet.
Si triar és estalviar for you, estalvia cada setmana amb els productes marca Carrefour. Com els quarts de la cuixa de pollastre Carrefour format estalvi a 2,69 € al quilo. I ofertes com el pernil d'encebal ibèric, 50% raça ibèrica, Sánchez Alcaraz, peça de 7,5 quilos aproximats, a només 99 euros. Fins al 7 d'abril als hipermercats, web i app. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Ai, els dilluns. No t'apassionen els dilluns? El sol brilla amb més força, el mar fa més olor de mar, la gent somriu. Com m'agraden els dilluns. I els dijous, també.
Eurodreams, el joc de loteries i apuestes de l'Estado, pot fer que els dilluns i els dijous siguin els teus dies preferits. Perquè amb Eurodreams pots guanyar 20.000 euros al mes durant 30 anys i molts premis més. No t'oblidis d'Eurodreams, perquè si ja hi ha 9 guanyadors a Espanya, tu podries ser el següent. Eurodreams.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Un raig que va sortir del sol fa 8 minuts podria encendre ara mateix el llum de la teva cuina, preparar-te el dinar, rentar els plats. A Acciona Energia, líder mundial en energia renovable, ho sabem. Per això, ara instal·lem a casa teva panells solars per ajudar a conservar el planeta. I a tu, a estalviar a la teva factura. Entra a Hogares Acciona Energia i informa-te'n.
Arriben els dies sense IVA de Conforama en sofàs, matalassos i mobles. Molta comoditat i gens d'IVA. Només del 6 al 9 d'abril a Conforama.
La Fundació Catalunya La Pedrera presenta Barceló, ceràmiques, tots som grecs. La retrospectiva més completa de la ceràmica de Miquel Barceló, que s'ha fet fins ara a Barcelona. Fins al 30 de juny, gaudeix a La Pedrera de l'obra en fang d'un dels creadors més destacats del panorama artístic contemporani internacional. Més informació i entrades a barceló.lapedrera.com.
Viu la màgia de Harry Potter d'Exhibition al Port Vell de Barcelona. Un viatge a través de decorats immersius on reviure els teus moments preferits de la saga. Des d'atrezzo i vestuari original fins a escenes darrere les càmeres. No t'ho perdis. Últims dies. Entrades a harrypoterexhibition.com.
RAC1 t'està oferint El món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des de l'estació de tractament d'aigua potable del Ter. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Abans de parlar d'aigua, a les 8:48 minuts, altres temes de l'actualitat aquí als apunts del Món a RAC1. I tenim un nou serial un nou capítol del serial a la televisió espanyola per fitxar David Broncano, quan semblava que ja estava tot encarrilat. Ara la direcció de la televisió pública ha tornat a frenar la incorporació del presentador del famós programa La Resistència, David Broncano. Ahir el Consell d'Administració de la Corporació Pública Espanyola va ajornar una vegada més la votació sobre la seva contractació per falta de suports. Calien 5 vots a favor i no estaven assegurats. Elena Sánchez, destituïda la setmana passada com a presidenta de Radio Televisió Espanyola, no va anar a la reunió ni va delegar el vot, i tampoc estava clar el suport d'un dels consellers proposats per Podem. Vaja, que l'esquerra estava completament dividida, i com que els consellers del PP hi estan obertament en contra, faltaven vots. El fitxatge de Broncano només comptava amb 2 vots a favor dels consellers del PSOE, el d'un representant de Podem i el del PNB, en total 4, a un de la majoria absoluta necessària. Ara la decisió ha quedat posposada sine die, tot i que el Consell assegura que tornarà a abordar el tema ben aviat. Quina putinejada política a la possibilitat d'un augment d'audiència per part de Televisió Espanyola. Recordem que Televisió Espanyola oferia a Broncano i al Terrat, que és la productora, un contracte de 2 anys o menys del que s'havia dit inicialment. Per cert, que a les últimes hores també hi ha hagut un terratrèmol important al grup Prisa, l'editor del diari El País, o de la SER. La direcció ha destituït Juan Luis Cebrián com a president d'honor del diari després de la sorprenent decisió de Cebrián d'incorporar-se a la nòmina de col·laboradors d'un mitjà conservador, que és el The Objective, on farà entrevistes en vídeo. Segons fonts de Prisa, Cebrián tenia una relació d'exclusivitat amb Prisa i no havia demanat cap autorització. També expliquen que la contractació de Cebrián per The Objective va provocar molt de malestar a la direcció de Prisa, perquè consideren que és un mitjà que va en contra de tot el que Prisa representa i és un niu de fake news de l'extrema dreta. Diuen, és un divorci molt sonat perquè Cebrián és el fundador i el primer director del País. També va ocupar diverses posicions de responsabilitat a Prisa, incloent-hi les de president i la de conseller delegat. Bueno, aquesta notícia és genial. Us en recordeu d'aquells capellans de Toledo que van desitjar la mort del papa francès? Doncs han reaparegut amb un vídeo amb imatges franquistes que exalten la figura del dictador. Fa un mes, després de l'escàndol, els sacerdots ultres van anunciar que suspenien voluntàriament la seva tertúlia habitual per internet. Segons el diari Punt S, tenien explícitament prohibit tornar a fer una conversa semblant, però ara dos d'ells han trobat una via alternativa per seguir donant les seves opinions. Ara, en lloc d'emetre el seu programa, es fan entrevistar per algú. El problema és que quan van connectar la càmera es van descuidar de treure la bandera franquista i la foto del Valle de los Caídos que tenien al despatx. Anem al cinema. Avui s'estrena Pájaros, la nova comèdia de Pau Durà, amb Luis Zahera i Javier Gutiérrez.
Arelo.
¿Podrías llevarme
a la Costa Brava? ¿Qué tal, Luisa?
Una road movie que comença amb Gutiérrez i Zahera desplaçant-se de València fins a la Costa Brava amb l'excusa de seguir el procés migratori de les aus. Mica en mica, però quedarà clar que aquella escapada no és només un tema ornitològic. Ja he vist la pel·lícula. El crític de cinema i col·laborador del món Arracú, Toni Vall.
Deia el gran cineasta John Huston que poques coses més fascinants es podien fer al cinema que filmar amb tota la dignitat del món allò que ell anomenava l'ètica del fracàs. Personatges destrossats, fets pols, maltractats per la vida, que suren, que sobreviuen, que tiren endavant malgrat tot i lluiten, s'aferren a l'últim alè que els queda. D'això tracta aquest film preciós de Pau Durà. Aquest Pájaros, metàfora del viatge, del canvi de vida, de la pàtria immensa dels ocells que volen i volen fins que troben on quedar-se. Javier Gutiérrez i Luis Zahera, immensos els dos, en dos papers fantàstics de dos individus apallissats i amb pocs motius per estar feliços, però amb un bri de vida que els uneix, un vincle, un horitzó, un retrobament amb el passat. Una road movie que, com totes les road movies del món, és trista i fatalista, també lluminosa, també imperfecta, però és igual, perquè t'agafa de la mà i t'acompanya per un camí de coneixement que et deixa ben feliç. No us la perdeu.
Gràcies, Toni. Precisament avui, a partir de les 11, Pau Durà, el director, i Javier Gutiérrez, un dels protagonistes del món a RAC1. Més estrenes pels amants del terror. La primera profecia.
You don't have to be afraid.
Una nova versió d'una pel·lícula l'any 76 i que explica la història d'una jove que viatja a Roma per dedicar-se en cos i ànima a la religió i es veu temptada pel mal. I amants de comèdies britàniques, doble ració, pequeñas cartes indiscretes.
The mystery of the obscene Littlehampton letter is causing widespread...
Amb la gran Olivia Colman, que explica la difícil convivència en un poble anglès dels anys 20, després que els veïns comencin a rebre cartes anònimes carregades d'obscenitats. I l'altra pel·lícula és Mayday Club.
Dear guests, it is now time for...
Soc un productor a Finlàndia que segueix un grup ben divers de persones que tenen una única cosa en global, la pòbula. Tot avui que s'incorpora al català de Filmin, una de les grans sensacions de la temporada. Si us plau, de debò, qui tingui Filmin i qui no que s'hi faci, Anatomia d'una caïda. Quina meravella de pel·lícula, guanyadora de la Palma d'Or a Cannes, diversos globus d'or, BAFTAs i també un Òscar.
I just want you to know one thing. I'm not a monster.
Avui Anatomia d'una caïda i a Filmin i ja és oficial. Dune tindrà tercera part. Es dirà Dune Messiah i la tornarà a dirigir Denis Villeneuve. Ell mateix ha confirmat a Variety que ja ha començat a treballar amb la productora de la saga que protagonitza Timothée Chalamet, que és Legendary Entertainment. Per cert, que després de dirigir la tercera part de Dune, Denis Villeneuve també agafarà les regnes d'una altra superproducció que, tot i els pocs detalls que se'n saben, ja ha aixecat molta expectació a xarxes. Es diu Nuclear War Escenario i bàsicament narrarà què passaria si comencés una guerra nuclear al planeta. I ho farà de la manera més fidedigna possible. Es basarà en la informació extreta d'entrevistes a militars i experts. Pel que fa a sèries, un drama, però un autèntic drama. Després de 43 temporades, Oliver i Benji, que deuen tenir la mateixa edat que Minguella, ja pengen les botes.
Oliver, Benji, los magos del balón, Benji, Oliver.
Ho va confirmar la xarxa X, el seu creador Yoshi Takahashi. El manga japonès va néixer l'any 81 amb el nom original de Captain Tsubasa. 3 anys després es va adaptar a les pantalles i va arribar a Espanya a principis dels 90. L'autor ha repetit en diverses ocasions que el Barça també ha estat una gran inspiració per la sèrie. De fet, Oliver Atom, el protagonista, arriba a jugar-hi, encara que la sèrie apareix com a Catalunya Club de Futbol. I atenció als fans de Star Wars, perquè ja tenim el primer tràiler de Star Wars Tales of the Empire.
Why do you seek imperial favor?
Es tracta de la segona part de Tales of the Jedi, una antologia de curtmetratges que aquest cop se centrarà en l'Imperi Galàctic. La nova entrega de la saga de Star Wars arribarà a Disney Plus el 4 de maig. I avui destaquem una estrena. Sky Showtime incorpora la cinquena i última temporada de Star Trek Discovery.
It has been a hell of a journey.
La sèrie segueix a la capitana Burnham i la seva tripulació mentre intenten resoldre un misteri que els enviarà a través de la galàxia per trobar un antic poder amagat. 4 minuts i les 9 del matí. El Teatre Romea de Barcelona va acollir ahir a la nit l'estrena de Jauria amb una enorme ovació. 5 minuts d'ovació. L'estrena a Barcelona d'aquesta obra de Jordi Casanova sobre el cas de la manada s'ha de dir que ha començat el Romea amb un èxit enorme. També hi era la Maria Cusó.
Portar escena al cas de la manada sense caure en groguismes ni judicis de valor és una empresa difícil. Però Jordi Casanovas aconsegueix l'impossible, una peça teatral excel·lent, perfectament coreografiada, que porta una mirada polièdrica del cas. Ho fa a través de les transcripcions reals del judici, unes declaracions que a vegades esgarrifen i d'altres arrenquen riures atònits i tímids entre el públic. I amb 6 actors compromesos amb la història que converteixen l'espectador, a vegades amb testimoni i d'altres en jurat. Seria injust no anomenar-los tots, des d'Àngela Cervantes, és colpidor en el paper de víctima, fins a Quim Ávila, Artur Busquets, Francesc Cuellar, Carlos Cuevas i David Menéndez, que fan tant d'acusats com d'advocats de la defensa. 2 agressions en 2 moments diferents a una mateixa víctima. Ahir, en acabar la funció, un aplaudiment unànime va recórrer la platea, una ovació on hi ressonava sense paraules un «Yo sí te creo».
I encara en teatre ahir també es va estrenar a Barcelona l'espectacle Fashion Freak Show, creat pel dissenyador de moda francès Jean-Paul Gaultier. El muntatge combina música, dansa i desfilades. Es podrà veure durant 20 dies al Teatre Coliseum després de passar per altres ciutats com Londres o Nova York. A l'estrena hi era l'Anna Salvador.
És un espectacle de gairebé 2 hores que repassa alguns dels moments més importants de la vida de Gaultier. La seva infància, la relació amb la seva parella, que va morir de sida, o quan va aconseguir crear la seva pròpia marca i convertir-se en un referent de la moda. Ara bé, el dissenyador explica que l'espectacle no només va sobre ell, sinó que vol anar més enllà.
L'idea és no de hablar solamente de la mia vida, es solamente un modo, una pequeña historia de un chico que hace les cosas que ha sonado. Com un sueño realizado.
Tot plegat acompanyat de música, dansa i imatges molt visuals projectades a grans pantalles repartides per l'escenari. Tampoc hi falten alguns dels dissenys més emblemàtics de Gaultier, com els que va fer per la cantant Madonna. El Fashion Freak Show es pot veure a Barcelona fins al 21 d'abril.
Dos minuts i les 9 del matí, abans dels esports amb música, així sona el més nou de Leeds. Súbete a mi lado que yo juntos voy. No hay ahí sin manos y tú sin cinturón. Es diu Carretera Perdida, és el segon avançament que el músic i productor de Castelldefels presenta del seu pròxim disc, que es publicarà el mes que ve. I els Tyets participen a la nova cançó de la banda Marlena.
Tenia una cançó gravada i una tornada que em va marcar.
Es diu Estaré millor demà. Avui també s'ha publicat el més nou de Buhos, Today is the Day. I el finalista de l'última edició de OT, Paul Thin, estrena cançó. La primera cançó que Paul Thin publica després del concurs, Thin, per cert, que també...